A IB3 Ràdio, Societat Anònima, amb Toni Traveria.
Avui fem el programa des del Casal Solleric, just al centre de Palma, amb motiu justament de la celebració d'una nova edició de la Nit de l'Art, una cita artística del tot consolidada que enguany, per motius obvis, ha arribat distinta, més intimista, si es pot dir així, i amb la mascareta com a convidada obligada, però mantenint, en tot cas, el seu esperit original. En aquest context, els dos convidats d'aquesta setmana, en Pau i en Empar, en Empar i en Pau, també tenen una part d'artistes, perquè sovint posen la creativitat al servei de la seva feina, que no és altra que la comunicació. Per tant, podem dir, visca l'art, visca la comunicació i visca la ràdio. Benvinguts. I doncs, com dèiem, el primer dels nostres convidats respon al nom de Pau, que el tenim també aquí in situ al Casal Solleric. Gràcies, Pau, per acompanyar-nos. Benvingut.
Gràcies a vosaltres.
I per situar un poc l'audiència, escoltarem quatre pinzellades del que ha estat fins ara la teva vida, Pau.
Molt bé.
El perfil.
El seu dia comença a les 6 del matí fent activitat física. En Pau, de 45 anys i pare de dos fills, és una persona acostumada a la vida dinàmica. Llicenciat en dret, també va estudiar empresarials. De nin, volia ser, per aquest ordre, futbolista o periodista. Recorda que la infantesa el va marcar la pel·lícula El Club dels Poetes Morts i el lema Carpe Diem. Professionalment, ha tocat molts de pals. Banca, direcció de la Fundació Reial Mallorca, consultoria en comunicació, administració pública. Juntament amb altres socis, va fundar el 2011 l'empresa de comunicació C3PO. També gestiona una associació hotelera i un restaurant, en aquest cas, al costat d'amics de la infantesa.
Hem conegut aquest perfil d'en Pau, el nostre primer convidat, una vida molt intensa malgrat aquesta joventut, i com escoltava en Pau en aquest perfil inicialment, tu de nin, tot nin té les seves aspiracions, els seus somnis de futur, ho escoltàvem ara mateix, dic, volia ser o bé futbolista o periodista, no sé si en aquest ordre i en tot cas per què, Pau?
Sí, bueno, en aquest ordre, des de petit me va encantar el futbol, jugava, no era molt bo, però bueno, m'agradava molt. Llegia tots els diaris esportius que caien a les meves mans. Record l'estiu anar a comprar cada dia el diari a un petit quiosc i després amb els anys vaig anar millorant en l'àmbit esportiu. Va haver un moment que bueno, pues, es podia arribar a pensar que era bo, no que pogués arribar, i en 20 anys ja definitivament vaig arribar, em vaig topar la paret i em vaig donar compte que no, futbolista no seria, no? Mm-hmm. Durant tot aquest temps, també, relacionat amb el món del futbol, pues, m'agradava pues, gravar programes de fer de retransmissió...
De locutor, de narrador,
de partits de futbol i també de fer pues, programes de... que dirien ara de corazón, però...
Ah, sí?
Sí. Caram. Perquè record que amb un amic fèiem cada un d'un personatge i telefonàvem a una... l'oient telefonava i feia preguntes, bueno, una història un poc divertida.
Un magazine.
Sí, sí, sí. I bueno, al final, doncs pues mira, cap de les dues coses, i tot i que afortunadament per la meva vida professional he estat a prop de totes elles.
Mm-hmm. Escoltàvem també, després ho abordarem en el curs de la conversa, que entre altres coses, perquè ets un home molt ocupat, també l'oient ja ho podrà anar constatant al llarg d'això, de les paraules d'en Pau, també et dediques a la comunicació professionalment, que ja dic, tindrem temps per acostar-nos a aquesta faceta. Parlant de la teva infantesa, Pau, que dèiem també que aquesta afició pel futbol, per l'esport, tu tens un germà, no sé l'educació dels teus pares, si la recordes com molt severa, i en tot cas, més enllà de molt severa o més liberal, per dir-ho així, quines lliçons en vas extreure o tens encara presents?
Sí, bueno, sobretot el valor de la feina. Els meus pares, que ara ja estan jubilats, afortunadament, han treballat molt durant tota la seva vida, i també l'aposta, d'alguna manera, per fer les coses bé. El valor de les coses ben fetes per ell sempre ha estat una clau o un fet repetit en les seves vides. És vera que també s'han esforçat molt pel meu germà, per jo, perquè han fet molta feina i ens han permès pues, fer moltes coses que potser ells no s'haguessin plantejat i nosaltres hem pogut. I bàsicament seria això, no? El valor de les coses ben fetes i també el valor del treball diari i també, per què no dir-ho, de les rutines, per rutines ben enteses, clar.
Efectivament. I supos que moltes d'aquestes lliçons, si no totes, tu que ets pare, Pau, les deus intentar traslladar, no sé si sense dificultat o amb dificultat, en els teus dos fills, que són joves encara.
Sí, així és. S'intenta, ho intentam, però és vera que bueno, és una altra societat i bueno, tenen unes altres motivacions, potser, uns altres focus on posar l'atenció, però crec que això sí que és fonamental que ells ho tinguin per poder pues, avançar en aquesta vida tan diferent a la que tenen ara, a la que tindran respecte a la nostra, no? Però sí que sense feina, sense ordre, sense voluntat de fer les coses bé, és molt complicat. Crec que pues, bueno, tirar endavant en qualsevol professió, en qualsevol àmbit personal, laboral, el que sigui.
En qualsevol situació, sí, en qualsevol professió.
Correcte.
Eh? Parlant d'aquest esforç, tu vas estudiar la carrera de dret, dèiem que això, que el futbol primer, el periodisme després, i per què vas estudiar concretament dret? Hi havia antecedents dins la família? Tenies algun amic? Vas veure alguna sèrie?
No, la veritat és que és una d'aquestes decisions que prens per descart. Jo clar, volia estudiar, primer volia ser futbolista, després vaig pensar en estudiar periodisme. No m'acabava de convèncer les possibilitats laborals que veia en aquell moment i al final pues, vaig decidir fer dret com una opció on tenia moltes sortides, m'ha deia, no? Que realment després amb els anys te dones compte de que és una educació general que te serveix per moltes coses a la vida, però si, com jo, des del segon any de carrera vaig donar compte que no volia ser advocat.
Ah, sí? Ja el segon?
Que no volia exercir, el qual... Pues bueno, sí, continues perquè havies d'estar pues, llicenciat i havies de tenir un títol i te podia servir pues, per entrar a un banc, que en aquell moment era una seguretat de feina per sempre i ara hem vist que pues, bueno, a lo millor no ho és tant.
Que tampoc, sí.
I dins d'això, pues, el primer any de carrera, jo venia d'una escola molt exigent, el primer any de carrera havia 4 assignatures, record com una, i no va ser gens difícil. I el meu pare em va dir, bueno, escolta, aquí o a més d'estudiar treballes o estudies una altra cosa al mateix temps. I va ser quan vaig posar a estudiar empresarials, combinar les dues perquè teníem plans d'estudis molt diferents, i em va donar compte que el que realment m'agradava era el món de l'empresa i aquí estem.
Vale, és a dir, que una vida intensa i moltes hores de dedicació ja des de ben jovenet, tenint aquesta cultura de l'esforç que havies heretat també dels teus pares, com ens relataves, Pau. És a dir, quedava clar que tu, ja segon, vas dir que d'advocat, de misser, no ho series.
Sí, sí.
En tot cas, no sé què va ser, Pau, que et va dur a París, ni més ni menys.
Sí, bueno, realment ve d'abans de dret. Pues, havia demanat la plaça a la Universitat de Salamanca per estudiar dret. Me l'havien concedit, però, bueno, recordo una nit d'estiu que estava al Port d'Andratx amb els meus amics i aquell dia vaig decidir que no em volia anar, amb el consegüent disgust de la meva mare, sobretot, i perquè per ella era important que anigués allà, perquè veia que tenia més possibilitats. I bé, en aquell moment no vaig marxar, i em vaig quedar a casa meva i tal. Quan vaig acabar la carrera de dret, d'alguna manera necessitava sortir de Mallorca i viure una experiència diferent. I vaig tenir l'oportunitat, a través d'una beca Leonardo, crec que s'ha dit, unes pràctiques de feina, vaig anar a un petit hotel a París i vaig, bueno, treballar com a conserge de nit, que és com surt en francès.
En un hotel, no?
En un hotel, sí. I vaig estar allà pues, gairebé un any. I va ser una experiència fantàstica perquè, a més, pues, bueno, treballava moltes hores, però dins del propi torn podia dormir. Aleshores, quan sortia de la feina, que era les 8:30, tenia tot el dia per descobrir París, per fer coses, i bueno, també ja pues, vaig aprendre el que era viure sol, sense família a prop, sense res, sense ningú, d'alguna manera, tot i que després te fas el teu cercle, els teus amics, i allà també vaig descobrir una mica la meva bona, pues, més artística, no? de més bohèmia, també per s'ajuda en això, no? I d'anar, pues, a lo millor la nit, a un bar al costat del Sena i escriure pues, tonteries meves, però bueno, eren moments que això estava molt bé.
Una experiència, i clar, dius que això era als 20 i pocs anys, no?
Sí, 22, just després de... Bueno, després d'acabar la carrera i fer la mili. Ojo, això.
També, una altra
història. Sí, que van ser 9 mesos també d'aprendre i de coses diferents.
Sí, tu vas poder aprendre la mili.
Sí.
Ets tu, no, Pau?
Sí,
ets tu.
Sí. No, jo crec que sí, al final. Al final aprenem de tot i és cert que va ser una experiència diferent. També hi ha gent que molt més jove en aquell moment, perquè clar, tu tens 22 anys, els altres, la majoria tenien 18, el qual el grau de maduració ja és diferent, i també com a experiència interessant.
Uh-huh. I de les experiències interessants que es van sumant una darrere l'altra, en un moment donat deus tornar a Mallorca, o a Espanya en tot cas, i professionalment a què et dediques? Perquè ja queda clar que Miceno, ja ho han dit, no volia ser...
No,
tant...
vaig tornar de París, de fet, d'una manera una mica anticipada, perquè bueno, va sortir una plaça que me semblava molt interessant a l'Ajuntament de Palma. Vaig fer unes oposicions així ràpides, no vaig aprovar. I després va sortir l'oportunitat de treballar a un banc, que bueno, era el BBVA, era Banca Catalana en aquell moment, me van triar, i el que passa que quan just després m'han dit que m'anava a Barcelona, que era la plaça que me'n vaig anar encantat.
Una altra vegada sol.
Una altra vegada sol, sí. I vaig estar allà un any i pico.
Però, i què tal l'experiència en el món de la banca?
Bé, probablement de tota la meva experiència laboral la més monòtona, diríem, perquè era molt, molt rutinari, molt... També en aquell moment tot anava molt bé a nivell econòmic i era tot molt pla. Uh-huh. Però a Barcelona sí que valia la pena.
També una altra experiència,
sí,
no?
Sí, correcte.
És a dir, Mallorca, París, Barcelona... Uh-huh. No sé si... pensaves això, fer una altra incursió personal a un altre país, i en tot cas, Pau, què va ser que et va dur de nou a Mallorca, a casa teva?
Bueno, això no sé si ho puc contar, però ja que estem aquí en confiança. Clar, jo sempre volia ser futbolista i me vaig enterar que el Mallorca estava cercant un perfil de junta gerència i vaig dir, bueno, aquesta és la meva, no? Vaig telefonar i me van dir que faria una entrevista, li vaig explicar que vivia a Barcelona, van quedar un divendres a la tarda. I el dijous em va telefonar el director regional del banc per oferir-me un càrrec de responsable regional d'una part del banc aquí a Balears. Clar, jo em vaig quedar a quadres perquè la sensació era que m'estaven escoltant el mòbil, perquè no era molt normal, vull dir, anava a fer una entrevista i just aquell dia m'oferien això. Jo el que vaig intentar és guanyar temps i li vaig dir, bueno, si no te sap greu te contestaré el dilluns. Vaig venir a l'entrevista, em van dir que engafaven, i el dilluns, quan em va trucar el regional del banc, li va dir, bueno, no m'interessa perquè a més me'n vaig. I se va quedar una mica a quadros, i així va ser quan va tornar a Mallorca, el Mallorca, l'equip de futbol, que era un dels somnis de la meva vida.
Caram, és a dir, el que és la vida, tu que de nin tenies la il·lusió de ser futbolista, no com a futbolista, però sí en l'àmbit de gestió del club, un club professional... No sé si mallorquinista de sempre, Pau.
Sí, sí, sí.
I una il·lusió feta realitat, no? Un somni fet realitat.
Sí, no. He de reconèixer que els gairebé 6 anys que vaig estar allà arribava al camp amb un somriure, perquè no podia ser d'una altra manera, no? A més, van tenir la sort també de viure una època molt bona, època fins i tot van guanyar la Copa del Rei, havia Mateu Alemany, hi havia un equip de gent jove que tenia moltes ganes de fer feina, que creiem en el projecte, i bueno, era un plaer fer feina allà. De fet, com a anècdota, la Fundació del Mallorca la van crear i hi va un moment que érem 4 persones a l'equip, els 4 érem joves, i a les 7:30 de la hora baixa, cada dia, agafàvem unes pilotes i me n'anava a fer tantes de penal al camp.
Som molts mateix.
Els 4 que ens encantava el futbol, pues ja te pots imaginar, era divertit. Si m'ha uns anys, a més a nivell professional, que vaig aprendre moltíssim, perquè... No, el Mallorca al final té relació amb moltíssims estaments de la societat balear, i bueno, doncs des de tractar amb polítics, amb empresaris, amb associacions d'àmbit civil, la veritat és que d'àmbit social també va ser molt, molt interessant.
Perquè entre altres coses ho deies, Pau, a la Fundació tu eres, no sé si el fundador, però també el director, un dels principals impulsors i director que et donava també aquesta possibilitat que estaves comentant, no?
Clar, correcte.
Més enllà d'aquesta faceta, no sé amb quin record et quedes puntualment de la teva etapa en el club, i després una altra pregunta en relació a aquesta etapa professional teva, com vas passar i on, Pau, el tristament famós 11S del 2001?
Bé, com a record, la veritat és que el fet de guanyar, jo som mallorquinista de patir, el fet de guanyar la Copa del Rei i record arribar, nosaltres anàvem amb un autocar, darrere era autocar dels jugadors, arribar aquí a la plaça de Joan Carles I i veure tota la gent, tothom amb les banderes, clar, se te posava la pell de gallina i és un record increïble, no? Uh-huh. I l'11S, pues, bueno, va ser també el matí el president em va dir que havia d'anar a Argentina per arreglar uns problemes que hi havia amb un tema burocràtic de Leo Franco, un porter, i bueno, vale, pues molt bé, vaig agafar el bitllet, sortia la nit, vaig anar a dinar a casa dels meus pares, record, i quan vam sortir quan vam acabar a dinar vam posar la tele i vam veure la primera torre que caia. Ja, es van quedar un poc així, vaig estar tot l'hora baixa pendent de si volava o no volava, i al final, pues sí, va tocar volar. A més, em vaig fer del debut del Mallorca a la Champions, que era aquell dia Som Mos, i bueno, pues vaig estar aquella nit volant cap a Argentina, i no va ser, realment no va ser molt, molt agradable, perquè no sabies què podia passar.
Clar. Vas poder dormir, Pau, en el trajecte?
Sí, jo això és una cosa que afortunadament sempre dorm, uh-huh. I és cert que no tan bé com de costum, però sí, sí,
sí, eh?
Això sense problemes.
Uh-huh. I en tot cas, un 11S ben particular, i justament això, viatjant a l'altra banda del món en avió, sí, ni més ni menys.
Sí, va ser estrany. Va ser... Uh-huh.
Però això, una etapa més coberta a la vida d'en Pau, i després cap on tires des del punt de vista també professional, Pau?
Després, bueno, jo, la meva etapa a Mallorca ja havia acabat i va tenir oportunitat d'entrar com a càrrec tècnic a l'Ovent Balear, uh-huh. com a gerent del Consorci de Transports de Mallorca, que no s'havia creat, que m'ha tocat crear-ho, impulsar-ho, perquè estigui creat per llei, però s'havia de posar en marxa. I aquesta va ser un poc la meva feina dins el primer any i mig, dins l'any i mig que vaig estar allà, perquè després va haver un canvi polític i bueno, ja està.
Clar, que estava pensant, la fundació tu la vas crear, com qui diu, uh-huh. en el Mallorca, aquest consorci de transport en el govern també, tu això de que et diguin, Pau, hem de crear un ens, vinga, tu mateix, això hi tens la mà trencada, que es diu, no?
Sí, i de reconèixer que m'agrada. Sí? El fet de poder fer les coses també amb la llibertat de com tu t'agrada o com tu consideres que ho has de fer, és molt engrescador i a més te fa aprendre moltes coses.
Uh-huh. Ara ja que som dins de la nit de l'art i aquí en el Casal Solleric, diuen els artistes, vosaltres ho sabreu més que jo, que a vegades l'artista té la por, també els escriptors, del foli en blanc, no? O del llenç en blanc. No sé, Pau, en aquest sentit, això que tu dius pot ser molt engrescador, però no et plantejaves, i ara això, no sé si tiraves de referents o de dir, he de crear un ens, però com començo?
Sí, al final també tires sempre de referents, tant en el Mallorca com el Consorci de Transports. Havia fundacions de futbol que ja estaven creades, que a més ens van permetre visitar-les, veure com es feia. A nivell de Consorci de Transports també va ser una cosa similar, la qual és un poc més fàcil que dins l'àmbit artístic, que no, que, bueno, que ha de ser algo més propi, més original. Sí que és cert que te pots bueno, te pot deixar influir d'alguna manera d'algunes coses que veus, però és més fàcil.
Uh-huh. Tornant, si em permets, Pau, ni que sigui per un escàs temps, a la faceta de gestió política dins l'administració pública, els polítics, què els falta per ser més populars, per tenir l'acceptació popular? Perquè feina en fan molta, però en canvi quan surt el rànquing de professions pitjor valorades, sempre hi ha els polítics. Els periodistes tampoc quedem gaire en fora, també s'ha de dir.
Bé, jo crec que sobretot crec que haurien de deixar fer més feina els tècnics. Crec que moltes vegades les decisions polítiques tenen uns criteris diferents als estrictament tècnics, i també crec que al final haurien d'apostar per, bueno, pues per fer el que creuen de manera convençuda sense deixar-se influir per res més, no? Vull dir, jo crec que en el meu cas jo vaig tenir la sort de que la responsable política que era la meva cap, uh-huh. em va donar autonomia total i fins i tot em va recolzar en decisions que tenia enfront altres polítics del seu propi partit, i bueno, tampoc per això estan més millor valorada, no? Perquè eren coses molt petites, no? però crec que sí que a nivell global la política s'ha de tecno, bueno, ha de ser un poc més tecnocràtica, uh-huh. i crec que han de donar més pes en els tècnics, en els professionals, I bueno, les línies estratègiques sí que les han de marcar ells, però també amb perspectives temporals més llargues que no els 4 anys.
Parlant de temporalitat, Pau, no sé si el teu pas per l'administració pública tu ja tenies concebuda aquesta etapa com que seria transitòria. El cas és que el 2011 vas deixar aquesta funció i vas, crec, si no vaig errat, no sé si hi ha un parèntesi al mig, vas crear una altra empresa en la qual estàs ara mateix.
Sí, bueno, realment vaig deixar 2007, però de 2007 a 2010 vaig crear una consultora consultora que érem dos, no érem molt, molt petita, però...
Vas tornar a crear, però, eh?
Sí, al final no, sempre no hi ha més remei. Però era sobretot una consultora que combinava màrqueting, comunicació i transport públic. Perquè quan vaig estar allà em vaig donar compte que era una cosa que faltava, però també amb el temps vaig donar compte que el mercat no estava preparat, no estava madur per rebre o per acceptar que aquesta funció dins l'empresa era necessària. Ara, afortunadament, ja sí, i crec que les empreses de transport públic i de transport privat cada vegada comuniquen més i millor.
I després el que dèiem, si del 2011 sí que arriba aquesta etapa amb el capdavant d'aquesta empresa que també fundes amb altres socis, C3PO, amb una manera particular d'enfocar la feina, si es pot dir així, no sé si hi ha res per inventar, Pau, però una manera un poc, si em permets, no sé si revolucionària o transgressora, en definitiva, amb quin objectiu vau decidir muntar l'empresa?
Realment, C3PO ve de la mescla de tres empreses. Una que era una empresa que era DDC, amb en Fede Ruiz i en Che Madaza, que eren una empresa de tota sa vida, de disseny, de disseny gràfic, de tota sa vida, de fer llibres, de fer campanyes... Després, una altra empresa que se llama Boe, que és en Carlos Bonin, que és una empresa de caire més tecnològic, tota la part de web, desenvolupament d'apps, bueno, coses així. L'any 2011 era encara més revolucionari. I després la nostra, amb Héctor Romero i jo, que érem més consultors, més experts, sobretot en Héctor, en comunicació. I decidim muntar C3PO perquè veiem que les coses no s'estan fent com tocaria i el que volem és juntar totes les àrees del món de la comunicació i el màrqueting per oferir als clients un departament extern que li llevi tots els problemes, que d'alguna manera li s'ajudi en allò que necessiten en cada moment i també que vegin que la funció de màrqueting és molt important a les empreses. Començam a fer feina amb aquest model. El primer any és un desastre, és un fracàs absolut perquè no fem cap client, i després a partir del segon any començam a ser capaços d'explicar millor la nostra idea i de fer que empreses d'aquí pues, puguin entrin dins aquest concepte i fins ara.
A punt de fer ja els 10 anys pràcticament,
sí,
no? Com qui diu.
Sí, l'any que ve, a veure si som capaços d'arribar, perquè la situació és molt incerta, però vamos, crec que sí.
Aquí volia incidir, Pau, tota la societat, no només els empresaris, que també estan vivint un moment impensablement complicat, molt convuls per mort del coronavirus, no fa falta dir-ho. De vegades hi ha el cliché que els empresaris, que com a tot col·lectiu n'hi deu haver de bons, de dolents i de molt bons, en canvi no, el que està clar és que no és una feina tampoc fàcil, i moments com els actuals encara menys. No sé, Pau, tu que dius que tens facilitat per dormir en situacions normals, si ara en aquesta etapa que estem vivint dorms les hores que dormies habitualment, concilies el son també amb la mateixa normalitat.
Sí, la veritat és que amb això és una cosa que m'ha acompanyat des de petit i no canvia. Però sí que és cert que crec que en aquest moment les empreses i els treballadors s'han de trecar entre ells. Crec que si no estem plegats amb això no ho traurem. I també crec que hem de tornar un poquet endarrere. Tot i que la gestió de les persones potser és un poc més complicada ara, però hem de tornar un poc endarrere on les empreses eren amigues dels empleats i els empleats feien tot el que fes falta per les empreses. I dins d'això nosaltres també hem estat fent proves a nivell de gestió de recursos humans i ara hem activat un nou horari, per dir-ho de qualque manera, que és, hem proposat als nostres empleats fer feina 4 dies en lloc de 5, fer una hora més cada dia, i tenir els cap de, els, un cap de setmana de tres, perquè també entenem que el ritme és cada vegada més alt i necessitem desconnectar, encara que sigui tres dies en lloc de dos, però que la gent quan arribi el dilluns siguin frescos i que també la productivitat és el més important. Uh-huh. Vull dir, si són capaços de fer un dia menys per a fer tota la feina, doncs és espectacular. I, bueno, i la veritat és que era una opció que van donar. Uh-huh. Tots ells pues, li sap per escut bé. Tothom, he de reconèixer que tot el nostre equip està hiperimplicat, no d'ara, de sempre. Això és una sort que han tingut. I bueno, però hem d'anar per camins on juntem els empresaris, per dir-ho d'alguna manera, i els empleats. Uh-huh. Perquè si no, no sortirem d'això.
Clar. I una darrera pregunta per una resposta molt breu, Pau. El fet d'aixecar-te i començar la jornada a les 6 del matí, no sé si un poc abans, per fer activitat física, des de quan i per què?
Bueno, fa relativament poc, perquè jo era més de vespre de jugar a futbol, però ara ja som gran, i realment des de l'època del confinament, que era un poc millor, pues he adoptat aquest costum i, uh-huh. i espero que duri, perquè la veritat és que me va molt bé.
Caram. Nosaltres també ens ha anat molt bé, Pau, la teva reflexió sobre la teva vida. Et deixarem ara que descansis 25 minutets, escoltarem la segona convidada també amb una vida igualment interessant i després tindreu ben bé la recta final aquesta interactuació entre tots dos.
Perfecte, moltíssimes
moltes gràcies. Moltes gràcies, Pau.
Gràcies.
Nosaltres fem una breu pausa per la publicitat i el que acabàvem de comentar. Ja encarem definitivament la segona i darrera entrevista del dia.
Societat Anònima. Toni Traveria.
Aquest és el so d'una moneda entrant a la guardiola de l'ASC. Aquest és el so de la història que s'ha creat gràcies a ella.
La recerca es tradueix en un augment de la supervivència dels pacients.
En fer una donació a la guardiola de l'ASC per la recerca contra el càncer, es creen noves històries de superació que hi viuen a dins per sempre. Ajuda'ns, dona ASC.es. Una guardiola, milers d'històries al seu interior.
Els dissabtes, a les 9 del vespre, a Font de Misteris, les llegendes, els mites i les històries que envolten la nostra terra són els protagonistes.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Gemma Font. IB3 Ràdio.
Et sonen. Si tens darrere jo tenia...
But if you wanna live...
Ja veuràs com fliparàs a ti.
Aquests i d'altres projectes sonors són part d'IB3Música.com, la posta musical online d'IB3. IB3Música.com.
A cada dia escoltau IB3 Ràdio al 92.7 de la FM.
Societat Anònima, amb Toni Traveria.
Idò, ja ho dèiem, hem escoltat aquesta conversa amb en Pau, el primer convidat del dia, i ara toca la segona, una conversa que segur no serà menys interessant, perquè la seva protagonista, també periodista, té una vida igualment interessant. Respon al nom d'en Pau. En Pau, benvinguda igualment.
Bon
dia. Per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Només faltaria. Sabem que la faceta artística, com també en Pau, forma part de la teva vida, després ho valorarem, però, en tot cas, perquè l'audiència et posi un mica, es faci una mica el retrat robot de qui és en Pau, escoltarem aquestes reflexions.
El perfil.
De nina ja li encantava llegir i escriure. Filla de músics, avui, amb 54 anys, conserva aquestes dues aficions. De fet, en Pau, que és mare d'una filla, és periodista i escriptora, faceta en la qual ha guanyat diversos premis. Es considera una dona optimista i feminista. D'una banda, creu que de les situacions més diverses es poden extreure aprenentatges importants. Per altre costat, ha duit a terme treballs d'investigació sobre el feminisme a Mallorca. També li agrada viatjar i el món de l'art. En ocasions, combina totes dues activitats.
I d'en Pau, ho acabàvem d'escoltar, filla de músics, ni més ni menys.
Oh, gràcies per el perfil tan guapo.
Només faltaria.
Sí, el que passa és que ja saps que no és fàcil viure de l'art, amb la qual cosa el meu pare tenia una altra feina i ma mare, quan vaig néixer jo, va deixar de, d'actuar.
I tu no et va passar mai pel cap la possibilitat també de dedicar-te en aquesta professió que era sempre precària o difícil, no?, per poder-ne viure?
M'hagués agradat ser cantant també. Sí, per sort per jo m'hagués agradat ser moltes coses, però a la fi me vaig centrar en el que més m'interessava, que era escriure.
Això volia dir, també ho escoltàvem en part, el que és l'escriptura i la lectura, que solen ser exercicis complementaris l'un amb l'altre, estan en la teva vida des de ben nina.
Sí, sempre va ser la meva activitat favorita. No me'n record quan vaig començar a escriure, però sí que me'n record de jo mateixa sempre amb un llibre en les mans. I, per exemple, tenc una memòria dels hores baixes d'estiu, que nosaltres estiuetjàvem a la part forana, a una casa en el camp, i que els grans sempre volien fer soreta, la becada, i que ens deien als infants, no faceu renou.
Clar.
I jo me'n record que trescava entre els llibres antics, novel·les, del meu predí i de mon pare, que eren, imagina quines novel·les, vull dir, algunes d'aquestes que se venien a cèntims, a les llibreries d'en Marcial Lafuente Estefania, i d'una corintellada de la meva predina, però a mi m'era ben igual.
Clar, en castellà sempre, supòs, no?
Sí, sí. I les antigues, vos se'n recordarà, d'una publicació que hi havia en els anys, doncs havien ser els 70, que era una revista traduïda de l'espanyol, una americana, que era Reader's Digest, vos en recordeu? I a lo millor eren de l'any de la Picó, i ja tenien, però clar, tenien històries semblants a les cartes National Geographic, i allò m'encantaven, o sigui, jo me'n recordo haver llegit sobretot un reportatge sobre un accident de vaixell que va haver a Síndic, i com els supervivents contaven aquella tragèdia i com tenien els taurons enrere. Clar, i aquí era, supòs, quan a mi em va entrar aquesta vocació per ser jo també qui contés històries.
Clar.
Fossin de ficció, com a la literatura, o fossin reals, com en aquesta publicació.
Clar. I crec que ja
m'imagina, però no tinc consciència del moment en què me vaig interessar.
Clar. En tot cas, de ben jovenet, en part, tu ja l'èxit en la literatura com a escriptora et va arribar, perquè hi havia un concurs, crec, a l'escola, que tu ja vas marcar un poc aquí, un nivell, no?
No me'n recordava d'haver-t'ho contat. Sí, jo quan tenia, jo que sé, de més 11 anys, me van triar a l'escola per ser representant de l'escola en el concurs de relats de Coca-Cola, que no vaig guanyar.
Perquè el tema crec que també tenia el seu intríngulis, eh?
Sí, el tema me va deixar. Me'n record que mos reuniren tots a l'Institut Ramon Llull, separats, com si fos un examen. Mos varen donar bolis, mos varen donar una Coca-Cola, com un normal, un bolígraf, i mos varen dir el tema. I jo ja me vaig quedar paralitzada, ja vaig dir, i què dic?
Clar.
I jo ja vaig saber, abans de començar, que era impossible que jo guanyés, perquè el tema eren set senyals de tràfic. I clar, jo coneixia el que era un stop i
clar, encara no tenies ja carnet de conduir, clar.
No, i ja està. Anava en cotxe amb mon pare, però... Sí, bé, qui va guanyar deu ser suficientment imaginatiu o imaginativa, que jo no me'n recordo qui va ser, com per perfilar una història amb això. Jo no vaig ser.
Clar, és que
no vaig ser tan creativa.
Podem ser empàtics, perquè no, hi ha temes bastant més fàcils de tractar,
sí, sí.
Des d'un punt de vista literari. Crec que també de nina a l'escola et van fer aquella pregunta que es fa sempre en els nins: què voldràs ser quan siguis major?
Sí.
I què vas respondre?
Pues jo vaig dir que volia ser o policia, o científica, o astronauta, que era el que volia ser aquella setmana, i jo tenia 7 anys. I el que me'n record, i això sí que és una fita que tinc en el meu cap, és que era una època en què científiques dones n'hi havia molt poques, no se coneixien, policia no n'hi havia cap, no hi havia, i astronautes ja no t'ho dic. Però vaig tenir la sort que ni a l'escola ni a casa meva ningú mai me va dir això les dones no ho són. Mai. Però, per exemple, me'n record que era un contrast, perquè la meva classe, les meves dues millors amigues, també de 7 anys, una volia ser miss i l'altra mamà. I jo vull dir, jo ja volia tenir una professió.
Clar. El que passa que no vas encaminar els teus camins, això, la teva trajectòria professional per ser ni astronauta ni aquestes altres disciplines que et plantejaves, que vas respondre en aquesta pregunta que et van fer a l'escola, sinó que vas estudiar una altra matèria vinculada a l'educació.
Sí, vaig estudiar magisteri. Me va passar semblant que en en Pau, que jo el que volia ser era periodista. Però en aquell temps no se podia estudiar Ciències de la Informació a Mallorca. Mon pare i mon mare això no ho trobaven una professió. Deien això. Bé, me deien, sí, sí, tu pots ser periodista, però, a més, no voldràs estudiar una cosa sèria. I com que de nina també, a veure, el que volen ser de nins, més o manco, és allò que tenim models. Quan jo tenia 7 anys, no sabia que existien els periodistes. Això ho vaig descobrir amb 12 anys i vaig voler ser periodista.
Clar, clar.
I quin altre model tenia jo de dones mestres, que eren les dones del meu voltant, o eren infermeres, o eren mestres, o eren monges. També vaig voler ser monja, claro, perquè m'encantava el que feien les monges.
Des de quin punt de vista?
Perquè a l'escola on jo estava, les monges eren missioneres. I quan venien i contaven les històries d'aquelles cultures i aquella feina que feien, m'agradava tot, la part d'aventura i la part social i humanitària. Tot allò m'impressionava moltíssim, aquella vocació d'ajudar, aquella aventura. Eren les dones que en aquell temps viatjaven totes soles, eren les úniques. Penseu que en aquell temps les dones no podien tenir passaport. Si tenien nòmina, no la podien cobrar elles, la cobrava l'home.
I això que... en part, perdona un incís, que ens remuntem en el temps, però tampoc anem, evidentment, tres segles enrere.
Sí, sí, és que jo tinc 54 anys, no estan xerrant des de la predina. O sigui, jo això era nina, però vaig viure. Fins que anys després de morir encara en Franco, les dones estaven obligades per llei a deixar la seva feina una vegada que es casaven.
Imagina't.
Per llei. Com a molt, una feina que estava ben considerada era la d'infermera o la de mestra. I infermera no moltes, si vos en recordeu, quan éreu petits, les monges en els hospitals, a la clínica Roger, les infermeres eren monges. Per què? Perquè eren les que podien veure un home o no. No anava a ser una dona que no fos una religiosa. I no anant tan enrere. I clar, el model que tu tens és el que tries. I com que no vaig poder ser periodista per aquestes circumstàncies, i mon pare i mon mare no me varen donar suport perquè consideraven que això no era una cosa seriosa ni digna i que no tenia futur.
Clar,
i però... mon pare me deia, pues tu ser mestre, però després podràs escriure en el diari com en Pedro Prieto. En Pedro Prieto també és mestre. Me posava, i va tenir raó. Perquè jo vaig començar a l'última hora, perquè jo el diari en què vaig començar a escriure va ser l'última hora.
A quina edat, ho recordes?
Pues de 8 o de 9 anys, mentre estudiava magisteri.
És a dir, que d'igual manera que en Pau, que va estudiar i va acabar dret,
sí,
a segon
igual.
Ja ens deia que va decidir que no seria aquella la seva professió, la de misser, tu també vas estudiar magisteri, però no et vas veure com a mestre, realment.
Tampoc puc dir que no exactament, perquè la docència també m'agrada. He fet qualque cosa de docència, però ja en gran-se, de comunicació.
Correcte.
Tampoc me semblava malament, no és que jo digués, ai no, això no vull ser, però vaig tenir la sort que allò que volia ser, vaig tenir l'oportunitat de començar a fer feina a ràdio, un programa de cap de setmana, a la COPE, una col·laboració. Aquell director de la COPE me va dir, de veres que tu vols escriure? I ell era cap de redacció nacional a l'última hora i me va dir, domina, començaràs a escriure. I jo, mentre estudiava magisteri, pues, els estius, els cap de setmana, les vacances, ja feia feina com a periodista.
En quin àmbit, no sé si tenies alguna secció assignada, en part, o feies un poc de tot?
Bé, aquell temps... avui en dia no repetiria, ja vos ho dic, perquè li posarien una multa que no veguis. Érem un munt de joves que feien feina. N'hi havia que venien en l'estiu, que eren becari, que venien a fer pràctiques de la carrera, i després n'hi havia uns altres, com jo, que volien ser-ho, però estudiàvem una altra cosa. I gent que no tenia altres estudis, perquè... I era superdivertit. Jo tenc una memòria, teníem una extensió que era la 21, era una taula grossa on seien tots els jovenets, no? de 8, de 9, 20 anys. I teníem una única extensió per tots, que era l'extensió 21.
Devia treure fum, no?
I autodenominàvem el Lumpen 21. I era quan la redacció de l'última hora estava en el soterrani, que ara és el club de subscriptor, i compartia espai en la rotativa. Clar, jo per això tinc tant d'anys d'experiència professional, perquè jo en 18 anys
clar, ja feia feina. Ja estaves en aquest món, clar.
Sí.
I ara, amb la perspectiva que dona el temps, en part, també has passat per l'administració pública, igual que en Pau. Fixa que teniu moltes coses en comú, després, si voleu, ja ho tractareu o no. Això t'ha portat, suposo, moltes coses, moltes lliçons de vida, també el periodisme. Amb quines moltíssima. Et quedaries, bàsicament?
Uf, és que són tantes.
I les principals, idò.
És que les bones i les dolentes, perquè les dolentes també t'ensenyen. Mm-hmm. Vull dir, i fins i tot no sé si aprens més, perquè te'n recordes, de les lliçons, diguem no dolentes, dures, mm-hmm. de les vegades que caus, que fas errors, crec que aprens més perquè te'n recordes. Te'n recordes amb freqüència i dius, no, això no ho he de tornar a fer.
Mm-hmm. No? Parlàvem justament també amb en Pau de l'11S, el tràgic 11S, sí. com un fet que ens ha marcat a tots. Hi ha alguna data o algun fet, ara que parlaves de fets això difícils d'avaluar o que et comportessin una dificultat a l'hora de fer feina, això, remarcable en part?
Com que ara estan xerrant de la professió, tot el que me ven al cap és professional. Per ventura surt d'aquí i dic, ai, què has pogut contar allò? Però com que jo realment tenia molta d'il·lusió en ser periodista, per jo les fites importants ha estat quan a Sant Mestre he anat obtinguent un caire de, diguem, reconeixements en el món del periodisme. Uh-huh. El primer de tots va ser quan vaig aconseguir superar les proves per entrar a fer feina a Ràdio Nacional. Això me vaig quedar perquè hi havia gent que me deia, bé, però no, mai podràs fer feina una ràdio pública o una empresa pública de comunicació uh-huh. perquè no ets llicenciada en periodisme, tu ets mestre. I clar, aconseguir-ho, que vaig coincidir en aquell temps amb Maria Pau Gené, fèiem feina plegades a lo que era Ràdio 4 en català.
Curiós.
Veu plegades, cada una en el seu aire, però coincidíem en el temps. I després, quan vaig a ser acceptada, que llavors aquí no hi havia ni sindicat de periodistes ni associació de periodistes, quan la Federació de Periodistes d'Espanya me va acceptar, també, perquè tenia una carrera i tenia experiència professional acreditada. Mm-hmm. I això per jo va ser també, som periodista, ho som, no? Perquè jo mateixa, no m'atrevia a dir-me jo mateixa, perquè jo deia, no, és que jo no soc llicenciada en Ciències de la Informació, era una mica de complexa, a la fi, mm-hmm. no?
En part, tu que tens molts adjectius que se't poden atribuir en positiu, també hi ha la modèstia. De fet, ara aquesta reflexió que feies sobre el periodisme també l'apliques sobre escriptora. Tu vas dir que fins que no vas guanyar un premi no et vas sentir amb totes les de la llei, diguem-ho així, escriptora.
Sí, i de fet, periodista, encara que vaig estar tan afallegada, no me vaig sentir fins que vaig estudiar un màster de comunicació.
Mm-hmm. Que mai no és tard, evidentment.
Sí, i quan el vaig estudiar vaig dir...
Ara ja sí.
Ara ja sí. Mira quin doi, però és així. I sí, com a escriptora, jo no som una escriptora prolífica. Escric poquet. I clar, i a més escric relat, amb la qual cosa és molt difícil publicar. Uh-huh. Jo sempre m'estava demanant, bé, i això ets escriptora o ets una aficionada a l'escriptura? I es dia que hi va quedar finalista amb un grapadet de concursos i vaig dir, pues mira, aquesta afició... me va bé, però el dia que vaig guanyar un concurs internacional vaig dir, a partir d'ara escriuré en el currículum periodista i escriptora.
Només faltarien totes les de la llei. I un premi, a part d'aquest orgull, què t'aporta? Et dona il·lusions renovades per continuar escrivint?
Sí, te dona il·lusió en el meu cas. A mi m'ha donat il·lusió i sobretot com un dir, bé, estic en el bon camí, estic fent el que m'agrada i no ho faig del tot malament.
Ben segur que no. I a part el que dèiem, ho pots compaginar amb la teva gran passió, que és el periodisme, des del punt de vista professional.
Sí, sí. Uh-huh.
Parlant de grans passions, suposa en part que per una mare, la seva filla també deu ser, no pot ser d'una altra manera, una gran passió. Tu ets això, dèiem, dona, mare, i també ho escoltàvem en el perfil, optimista i feminista.
Sí.
Com es conjuga tot plegat? Perquè el feminisme, tu és una qüestió que també, particularment a Mallorca, l'has estudiada?
Sí. Bé, per el que he dit abans, que m'agrada fer tantes de coses que no dono capastament, però més o manco intent que s'assemblin o que tinguin nexes comuns i que m'ajudin. I sí, com que fer investigació és una altra forma de periodisme, perquè és escriure i cercar informació. A mi, per exemple, el que m'acosta moltíssim és... la forma de traslladar, la forma acadèmica d'escriure, m'acosta, ho he de reconèixer. perquè és una altra forma, jo tinc un tarannà i una forma d'escriure més dinàmica, més semblant a la ràdio o a la premsa, i clar, acadèmicament és més complexa. No, no, clar, li pot posar amor, però d'una altra forma.
I de la teva filla, tu deies també, ho escoltàvem en el perfil, que de les situacions difícils es pot aprendre coses, lliçons. Sí. Supos que també de la relació materno-filial també un, o un en aquest cas, pot sí. aprendre diferents lliçons.
Sí, jo he après moltíssim de la maternitat. Jo no som una d'aquestes persones, home o dona, que ha tingut com a projecte la maternitat. Mai la vaig tenir, mai. O sigui, vull dir, inclús va haver una època que jo era de les que tenien en el cap, pensava que la maternitat era un entrebanc per les dones, perquè ho era, no és que perquè ho era, i no tenia cap interès, però va succeir, me vaig quedar embarassada i estic superfeliç perquè aprenc moltíssim de la maternitat també.
Per exemple, què seria bàsicament i prioritàriament en part el que aprens més de la teva filla? Que quina edat té, per cert?
15.
15 anyets.
M'ensenya moltíssim en les seves reflexions. La forma en què m'arranya, quan m'arranya.
Ah, sí? Et renya ella a tu?
Sí, sí, m'arranya. I aprenc. I aprenc de jo mateixa, així com actuo jo en respecte a ella. Això també me fa veure'm a mi mateixa d'una altra manera.
I respecte a l'educació que tu vas rebre dels teus pares i el que tu estàs donant o traslladant a la teva filla, notes gaire canvi? Són mons absolutament antagònics o no?
No dic antagònics, però molt diferents, sí. Jo vaig rebre una educació convencional segons l'època. Vull dir, era lo normal. Jo vaig anar a escola de monges, que no era mixta, perquè les escoles no eren mixtes. Una educació d'aquella època, la que rep la meva filla, a més, a Sant Joan, una mare gran, que jo vaig ser mare quasi 40 anys, jo ja havia viscut unes experiències de vida que no són les que havia viscut ma mare. I ja no, o sigui, ja no xerra de mon pare, que era un home, o de ma mare. Ma mare va sortir de casa perquè sense mon pare deixar la seva feina de cantant i fer de mamà i de mestressa de casa. Vull dir, la meva experiència quan jo vaig ser mare era una altra, no antagònica, absolutament diferent.
Fruit d'un altre temps, també, no?
Sí, clar, d'un altre temps, de la meva edat, de la professió que he exercit.
Clar, les circumstàncies, en definitiva.
Sí.
En tot cas, si hi ha algun consell que adreçaries o has adreçat ja en part a la teva filla, quin és o ha estat aquest consell, aquesta recomanació? A la vida, a la vida en general.
És que li vaig fer recentment.
Ah, sí?
I li vaig dir, mira, escolta, si fas una cosa, te diran, hi haurà gent que te dirà que bé. Si fas l'altre, hi haurà gent que te dirà bé o que malament. Així que fes el que tu trobis.
Caram.
Això és el meu consell.
I té el camí professional pensat? És a dir, saps si vols ser astronauta com va respondre tu fa temps?
No, no ho té clar, però al contrari que jo, que són de lletres, ell és de ciències i tecnologia.
Curiosament.
Sí.
I del temps al temps ja es veurà.
Sí, eh? Sí, sí.
Parlem de passions, que en part és una dona apassionada, i aquestes passions tenen diferents branques. Una pot ser l'art, l'altra l'escriptura, el periodisme, també els viatges, i justament viatges i art, ara que estem a la nit de l'art, és una doble faceta, en part, que la teva persona combina. No sé com ho fas, però no sé si viatges per visitar exposicions en el món, i ara que en tenim a Palma, motiu, com dic, de la nit de l'art, no sé si has tingut temps de trascar això per ciutat, i quina ens recomanaries?
Bé, com que sabia que venien al centre, crec que t'ho he comentat en entrar, jo havia mirat com se fan les exposicions ara. Ja has de sol·licitar una visita per fer un control de l'aforament. I les entrades estan exaurides a qualsevol exposició de qualsevol galeria d'art. Però me pens que sí que se poden visitar els museus. El Museu Espaló Art, la Fundació Joan Miró i aquí es casa el Solleric sense cita. Amb la qual cosa, jo triaria qualsevol d'aquests. No sé què hi ha exactament ara en el baluart, però bé, la Fundació Miró sempre a exposicions de Miró. A mi m'agrada moltíssim la darrera etapa de Miró, que ara està exposada, que és aquella etapa japonesa. Aquí, per exemple, està l'exposició de fotografia de la marató fotogràfica de Palma, que la comissaria en Pilar Negredo superbé, cada any, des de fa més de 20 anys. I
Vaja, que hi ha on
triar. I a més no m'atreveix que recomanar res perquè les entrades estan exaurides.
Clar, clar. Bé, haurem d'esperar millors ocasions i que torni la certa normalitat que tots anhelem. I també el que dèiem, que a vegades, en part de la teva vida, has viatjat per motius artístics o per veure una tal o qual exposició.
Sí. A mesura que la meva filla s'ha fet gran i, clar, he tingut un poc més de llibertat de moure-me, tenc un grup d'amistats, unes quantes amistats que també són inquietes així com jo, i de vegades agafàvem un avió des de matí i tornàvem al vespre només per anar a veure una exposició a Bilbao, València, Barcelona, a Madrid.
Caram. Sí.
I m'agrada moltíssim, és una experiència que m'encanta perquè només emplees un dia i no és tan costós com anar-te'n dos dies i quedar a dormir.
Clar.
Vull dir, vaig amb el primer vol des de matí, torno amb el darrer, comprant les entrades per internet, ja sabem a lo que anem, i qualque vegada he tingut la sort de que he anat a Madrid anada i tornada per 7 euros.
Caram, 7 euros?
7, anada Ostres. I tornada. No fa presa.
Caram, Déu-n'hi-do, devia costar més l'entrada en el museu de torn.
Sí, i depèn, de vegades les entrades també, segons quines exposicions, són de franc.
Uh-huh.
Vull dir que realment se pot viure la cultura sense gastar molt de dobbes.
També, també.
Només t'has d'esforçar un poquet. Hi ha moltes entrades que són gratuïtes. I, no sé, la darrera vegada que vaig estar a Madrid vaig anar a veure una exposició fotogràfica sobre la immigració d'espanyols a l'estranger i era una entrada gratuïta i era una exposició meravellosa.
Mm-hmm. I amb aquestes reflexions quedarem en part per culminar la conversa amb tu a través d'aquesta vida tan apassionant amb tantes arestes, amb tants
això
vèrtexs
tu, no. Però jo m'empagueix que ho diguis
i segur que els oients també, i en Pau a tenor de les cares que hi posava mentre t'escoltava, crec que també igual que tu per ell. Per tant, ara arriba el moment d'aquesta confluència d'aquestes dues ments que es posin en contacte, la d'en Pau, n'en Pare i en Pau.
L'un per l'altre.
Doncs justament això, l'un per l'altre, aquesta secció que remata el programa. En part, si vols començar, no sé què t'ha suggerit això, la conversa amb en Pau, els seus comentaris, i la seva vida tan intensa, i el fet d'aixecar-se, entre altres coses,
a les 6 del matí. Que és admirable. Sí, en Pau és una persona molt interessant i se mereixia l'entrevista, quan tu que també te'n mereixes una, Toni, tu saps? Sempre ho dic. Sí. M'ha semblat superinteressant. Però m'ha cridat molt l'atenció per el contraste que és amb totes les altres coses que has contat, que diguessis que havies fet un programa a ràdio de Rosa, has dit, m'apareix,
sí,
que has dit.
Sí, del cor, així, no?
Això és molt interessant.
Era més un magazín.
Sí, sí.
Però també jo crec que ho fèiem perquè ens agradava molt imitar bous, imitar gent.
Perquè era d'humor.
Sí,
i
ens ho passàvem molt bé. Jo recordo Toro Baixa Sencers gravant amb un casset. I era molt, molt divertit.
I a quina ràdio fèieu? No recordes?
No, ho fèiem... O sigui, ni siquiera sortia de la ràdio, a mi ja. No, ho gravàvem nosaltres, de manera privada. Era com un joc, però ens ho passàvem molt, molt bé.
Claro, sí, això és super, això és superinteressant.
Sí, no, és cert que també... Bueno, crec que, i bueno, també ho has dit tu un poc en totes les respostes, crec que l'humor i la part positiva de la vida és fonamental i necessitam riure, necessitam passar-nos-ho bé per poder estar contents i per poder també traslladar a la resta pues aquest to positiu, no? I al final no queda un altre.
Pau, i tu què li preguntaries a en Part, en brevetat?
Jo se m'ha quedat un poc... La part de feina a l'administració pública, com la va viure? Perquè se m'ha quedat un poc...
Jo encara faig feina a l'administració pública.
Ah, vale, això no ho sabia.
Sí, la meva sort és que duc 27 anys a l'administració pública, que ja són, i he tingut la sort de que he fet feina amb polítics com a cap de premsa o com a cap de gabinet, però des de l'administració, com a tècnic. I moltes de vegades he estat amb excedència per anar-me'n a una altra administració. I cada vegada que aquella feina s'acabava perquè hi havia una nova legislatura, un nou govern, jo tornava a la meva plaça, que és on estic ara, i on puc continuar sortadament, me trobo una privilegiada, fent feina en el que m'agrada, que és en comunicació.
I estaries d'acord amb el plantejament, també amb màxima brevetat, en part 20 segons, amb aquest plantejament que feia en Pau, que els polítics s'haurien de deixar assessorar o donar més protagonisme als tècnics?
No és protagonisme. Jo no crec que... Estic d'acord amb tu, però jo no li diria protagonisme. Jo el que crec és que l'administració com a administració, fa moltíssima feina que la població desconeix, perquè el que se transmet és el protagonisme del polític envers aquella actuació, i no l'actuació mateixa. Jo crec que haurien de llevar més cares dels polítics i donar prioritat a l'acció.
I quan parlaves de cares, els oients no han pogut veure la vostra cara físicament, però sí que us hauran pogut fer, suposem, un poc el retrat robot, tant d'en Pau com d'en Empar, en Empar i en Pau, a través d'aquestes dues converses que hem tingut.
Nosaltres tant, quasi tampoc molt ben ses cares, sense mascareta.
La mascareta obligada en aquests temps. Idò, moltes gràcies, amb o sense mascareta, en aquest cas amb, i fins una propera ocasió. Molt agraït.
Gràcies.
Gràcies també a tota l'audiència per escoltar-nos una setmana més, i gràcies també una vegada més a la feina a les vies del son, en aquest cas aquí al Casal Solleric, de Flavio Encinas, de Toni Cardell, dels Estudis Centrals, igualment un reconeixement per la tasca impagable sempre de Maria Antònia. Adéu-siau, fins dissabte que ve.